Tot el vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
És una obra de teatre que no permet assajos. Per això canta, riu, balla, plora i viu intensament cada moment de la teva vida abans que el teló baixi i l'obra acabi sense aplaudiments. Charles Chaplin.
A IB3 Ràdio comença Flames a la fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre! Avui arrencam amb una bona dosi d'optimisme, Rosa.
I de sinceritat, perquè Chaplin va viure intensament, sense cap dubte. I si hi ha un gènere literari que ha viscut amb intensitat aquests darrers anys, per moltes raons, entre crisis i estratègies per superar-les, és el teatre. Així que si t'apareix, avui podríem dedicar el programa a parlar de teatre.
Em sembla una gran idea, perquè a més, a les Illes tenim un gran sector teatral en totes les seves fases, des de la dramatúrgia, la interpretació, passant per la producció, l'edició i la direcció. Començam.
Vam tenir un fill. Encara es viu, segurament. Se'n va anar. És una història com tantes altres, més aviat rara. Va abandonar els seus pares. Era un àngel. D'això fa molt de temps. L'estimàvem tant. Va donar un cop de porta. El meu marit i jo vam provar de retenir-lo per la força. Tenia 7 anys. Prou per tenir-vos de raó. Vam cridar-li: "Fill meu! Fill meu!" No va girar el cap. Ell deia: "Vosaltres matàveu els ocells. Per què matàveu els ocells?" "Nosaltres no matàvem els ocells, no faríem mai mal ni una mosca." Les llàgrimes li caien cara avall. No permetia que les eixugàssim, no podíem ni acostar-nos-hi. Deia: "Si vosaltres, sí, vosaltres heu matat tots els ocells!" I ens amenaçava amb els seus punyets. "És mentida, m'heu enganat, els carrers són plens d'ocells morts, de nens que agonitzen." "No, són els ocells que canten." "No, són gemecs. El cel és vermell de sang." "No, fill meu, el cel és blau." Ell insistia cridant: "M'heu enganyat, jo us adorava, em pensava que éreu bons. Els carrers són plens d'ocells morts, vosaltres els heu buidat els ulls. Papa, mama, sou dolents. No em vull quedar més a casa amb vosaltres." Jo em vaig llançar als seus peus. El seu pare plorava. No vam poder aturar-lo. Encara el vam sentir que cridava: "Vosaltres sou els responsables." Què vol dir responsables?
Avui volen parlar d'autors que fan teatre, de les editorials que el publiquen i dels que el representen. Joan Fullana, bon vespre.
Bon vespre.
Joan Fullana és president de l'Associació d'Actors i Actrius de les Illes Balears i acaba d'interpretar per nosaltres un fragment de Les cadires d'Eugeni Ionesco, una de les obres que forma part del tercer cicle de lectures dramatitzades i que aquests dies organitza l'associació sota l'epígraf L'existencialisme i absurd, el teatre en crisi. Joan, per què les lectures dramatitzades?
Bé, des de l'associació d'actors, la SAPIP, fa uns anys que estem intentant organitzar esdeveniments que tinguin d'alguna manera un caire més social, que intentin acostar-nos d'alguna manera més a la societat, perquè tenim la sensació de que els actors, com a part del sector teatral, pintura, estem una mica allunyats encara de la societat en general, no? I el teatre en si també ho demostra. Lo difícil que és omplir teatres, no? I una de les nostres tasques aquests darrers anys des de SAPIP ha estat aquesta: intentar acostar el teatre a la gent. I les lectures dramatitzades creiem que són una gran manera.
És una gran manera, a mi m'encanten particularment, però no és freqüent trobar lectures dramatitzades. Perquè no agraden?
No és freqüent, perquè en realitat qualsevol cosa que tingui que veure amb el teatre tampoc és freqüent.
Vull dir que...
No, certament estan bastant... bé, estan fent feina, però diguem-ne que no és que el teatre estigui molt present a la vida de la gent, no? I clar, per això qualsevol iniciativa, crec, que pretengui acostar el teatre a la gent, sigui de la manera que sigui, crec que és positiu i encara n'hi ha moltes per fer i moltes per inventar.
Ens acompanya també en Joan Tomàs Martínez, té molt a veure amb aquesta selecció de lectures dramatitzades que ha organitzat l'Associació d'Actors i Actrius de les Illes Balears. Joan Tomàs, benvingut.
Bon vespre.
Parlàvem d'unes lectures com són Dies Feliços, de Samuel Beckett, Les Cadires, de la qual n'han sentit un fermet d'Eugeni Ionesco, Les Troianes, de Jean-Paul Sartre, Cruma, de Manuel de Pedrolo. Són autors molt diferents. Com és que heu fet aquesta tria?
A veure, aquest ja és el tercer cicle de lectures dramatitzades que organitza SAPIP. N'hi va haver els dos anteriors, un versava, era una aproximació una mica transversal en el teatre contemporani. El segon cicle ja va ser molt més específic, va versar sobre el binomi política i violència. I aquest tercer el volien centrar, vol dir que també fos específic, però més que una especificitat temàtica van cercar una especificitat, per dir-ho així, cronològica o estètica en certa manera, i mos varen voler fixar amb aquests anys, que són els anys que venen just després de la Segona Guerra Mundial, de la qual enguany fa res, dies que se n'ha celebrat, s'ha commemorat l'efemèride del 70 aniversari de la capitulació alemanya, que significa el final de la Guerra Europa, i en certa manera mos situava amb un univers en descomposició, amb una humanitat que se mira a si mateixa i no és capaç de reconèixer-se després de l'Holocaust, després dels milions de morts que va provocar la guerra, i la profunda ferida que du gènere humà dins si mateix i de la qual no és capaç de recuperar-se. I aquest teatre, en certa manera, explica aquestes ferides i com el teatre intenta sobreposar-se en aquesta situació i dues sortides possibles que ofereix, que són el que genèricament poden conèixer com a existencialisme, que prové del pensament filosòfic homònim, i després, per altra banda, és que s'ha anomenat teatre de l'absurd, del qual Ionesco és un dels principals.
De les lectures que heu fet fins ara, tots els cicles que en aquesta tercera edició dèiem, quin tipus d'espectadors és que ve? Quin tipus de persones s'acosten en aquestes lectures dramatitzades?
Hi ha un pot de tot, perquè evidentment els actors que hi participen duen amics, coneguts, fans i família en general, i a la vegada, però és vera que s'ha creat com un públic més o manco fidel que jo personalment no conec. O sigui, són persones que no els atenc com especialment ubicades de veure-les en el teatre, però que la seva cara és recurrent a les lectures dramatitzades. Vull dir que d'alguna manera fa la sensació que sí que s'ha creat un públic no molt ampli, evidentment, perquè tampoc Drac Màgic tampoc és un espai molt gran, no. Però jo crec que la trentena de persones, d'espectadors per lectura, hi són 30-40, depenent del dia. I jo crec que és un número que està molt bé, la veritat.
Molt.
I com vau triar aquest espai, aquesta llibreria, per fer aquestes lectures?
Bé, va ser una decisió bastant...
Coneixem els propietaris, ells fa poc varen diguéssim actualitzar la llibreria i varen crear un espai, exacte, podríem dir de escènic, però també de per fer-hi presentacions de llibres, un espai molt petit, molt coquetó, però que ofereix unes possibilitats, que és en el centre de Palma i que en realitat és bastant còmode.
Sí.
Les lectures dramatitzades és una bona oportunitat perquè els autors teatrals puguin mostrar les seves obres en condicions adequades, perquè què és una obra de teatre sense representació? Perquè costa llegir-la, no? Costa llegir teatre.
Llegir teatre, tu mateix a casa teva, és una tasca per mi complicada i entenc que per la majoria de la gent també. Jo, que me dedico a això, me fa molta peresa agafar un llibre de teatre perquè te requereix un esforç. Estic xerrant de literatura en majúscules, els textos aquests que programam a les lectures dematitzades són textos densos i difícils, que evidentment vistos posats en escena són una meravella, però que
si suposen una feina prèvia,
si te'ls
no?
has de llegir, duen una feina d'entendre ben bé que és de poder imaginar mem com seria això, no? I les lectures dramatitzades és un primer pas, és una manera per no haver de fer la feina tot sol, i que
és una manera d'entrar, no?
Unes veus, uns actors que tenen unes veus i que les saben emplear i que podran
t'acostin textos que si no potser no t'arribarien.
No t'arribarien i probablement no sabries ni que existeixen.
Josep Ramon Cerdà, bon vespre.
Bon vespre.
Costa llegir teatre?
Sí, i de fet la prova d'això són les xifres de venda de les publicacions teatrals, és cert. Però vaja, el mateix podrien dir de guions de cinema, qui llegeix guions de cinema. El problema és que per aventura, durant molt de temps s'ha donat idea en el plan d'estudi i tot això, de que el teatre és un gènere literari més. Clar, i això confon.
Perquè no, si és un gènere literari més.
No només és un gènere literari. No només
és
un
gènere, alguna cosa més.
És alguna cosa més. I clar, si dit d'aquesta manera, sembla que has de disfrutar només llegint teatre com a literatura, quan això no està pensat per això. És com llegir un llibre d'instruccions.
Han saludat en Gerard Ramon Cerdà i no l'han presentat, això sí que ho hauríem de fer. Ell ha estat impulsor d'iniciatives com per exemple Jardí Desolat, que és una altra manera de presentar el teatre, ha participat en propostes que també comentarem, com el microteatre, el teatre de barra, i acaba de ser nomenat com a director de l'Associació de Dramaturgs de les Illes, una entitat que reuneix, crec que a Balears, una trentena de membres, que me semblen moltíssims, com autors teatrals aquí a les Illes.
Sí, a veure, estem entre membres ja també en Joan Fullana, i avui encara estem en procés de crear això d'alguna manera.
Teatrals?
Sí, actualment en actiu, sí. No? Basta fer la llista de veure els autors que estrenen en el teatre de barra, en el microteatre, veig sumant, i veuràs com en sumen més de 20 i pico. N'hi ha que ho fan de manera més regular i n'hi ha que ho fan de manera més esporàdica, però sí, jo crec que ara mateix hi ha més escriptura teatral que mai.
I aquesta escriptura teatral ha de ser tractada d'una manera distinta, perquè vaig llegir una entrevista Josep Ramon, que deies que bé, que algun de vosaltres viu formar part de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, però que considerau que necessitau un tractament diferent.
Sí, sí, però això és una qüestió
tècnica.
Tècnica o sindical, si vols. Clar, les associacions d'escriptors, bàsicament, estan centrats en la defensa del dret de publicació de les obres o de tot allò que fa referència a la publicació i venda de llibres dels autors. Clar, perquè la majoria de gent és novel·listes, el que els preocupa és això. Veurem com els afecta el pas cap en el digital, en com venen llibres, com se reparteixen els percentatges entre les editorials i escriptors. En els autors teatrals, la nostra dinàmica és molt diferent, la nostra dinàmica professional, perquè els ingressos professionals d'un autor teatral no venen de la venda de llibres, sinó que venen, en tot cas, de la recaptació de dret d'autor, de les representacions d'una obra. Clar, això ja marca una diferència en quant a estratègies de defensa de la professió.
Deu també que un dels motius per crear aquesta associació és reivindicar la feina dramatúrgica. Quines són aquestes reivindicacions?
Bàsicament això, primer posar en valor que darrere un espectacle de teatral hi ha un autor que l'ha escrit, si no existiria. En els actors els veu tothom i tothom valora la feina dels actors i dels directors cada vegada més. Abans no eren tan visibles, però a partir de fa 20 anys sí que tothom coneixen els directors, però els autors van passant èpoques que com que està més de moda l'autor teatral, hi ha èpoques que no hi està gens, i sí, una de les coses que volem és fer visible que jo diria que sense un bon test és impossible fer un bon espectacle, i quan dic un bon test me refereixo a un bon guió, sigui textual o no textual, perquè en dansa també hi ha autoria de dansa, no només hi ha interpretació.
Saludem també Javier Matesan. Javier, bon vespre. L'hem trobat en Saigo.
Sí, bon vespre. Primer de tot, disculpar-me perquè tinc la veu...
És la nostra banda sonora tossidora d'avui.
Sí, perdona, però tinc l'al·lèrgia en plena efervescència avui. Faré el que podré, però bon vespre.
Javier té una llarga trajectòria com a periodista, crític de cinema i teatre, promotor cultural de publicacions com Fan Cultura, Fan Cinema o Fan Teatre a l'editorial, i també és un dels tres socis de l'editorial Òrbita, nascuda l'any 2012, i que no s'ha limitat a la publicació, sinó que ha consolidat una oferta singular i molt popular a Palma, com és el Teatre de Barra. Justament, Javier acaba de finalitzar aquesta sisena edició del Teatre de Barra, i que ja és una cita, no?, a ciutat.
Sí, hem tingut la sort de que se va consolidar la primera edició, la qual cosa no és habitual, i van tenir la sort de que l'acceptació... A veure, ens vam aprofitar de que hi havia una activitat anterior que es deia microteatre, molt popular, i nosaltres no hem inventat la fórmula, sinó amb el seu beneplàcit i fins i tot participació d'en Joan Porcel, vàrem fer una oferta semblant a un altre context, i des de la primera edició ja va funcionar molt bé i així continua, no? i esperem que sigui així per molts anys.
La idea va tenir, o se va posar en marxa un poc relacionada amb un projecte editorial.
Sí, a veure, va ser abans l'editorial. Nosaltres volíem fer una editorial, el nostre, diguem, eslògan és cultura activa, cultura viva, no? I és el que volem. Nosaltres vam crear una editorial que tenia la idea de crear sempre focus de venda, fossin llibres de teatre o no, focus de venda per les publicacions que treien les editorials petitones. Si els seus llibres van directe en els prestatges de les llibreries, se moren de pena ja. I llavors, pues, aquesta era la idea, i una de les primeres que van tenir va ser la del Teatre de Barra, pel moment que vivia el sector també i tal, i va venir lligada a l'edició de tots aquests textos. De fet, el Teatre de Barra, les primeres peces del Teatre de Barra surten al número 4 de miniatures teatrals. Els tres primers són de microteatre. No vàrem néixer els llibres de la nostra proposta, sinó que la nostra proposta se va sumar a la nostra pròpia col·lecció. És una mica estrany, no? Mm. Però el quart llibre ja era de Teatre de Barra. I la intenció és aquesta, de poder vendre-los a les edicions del Teatre Barra, del microteatre, a la final del Teatre Barra, que com va ser fa uns dies. I, però no pensis, és més un capritxo vocacional. Després hem de fer altres coses, perquè Pep ho ha dit,
perquè editar teatre no surt a compte.
No, de cap manera. Has de tenir molta de sort d'encertar una, o de ser Antoni Gomila i fer corar. Però això és el fenomen d'enguany, a l'escenari, a les llibreries i a la tele,
en italià
ara. Per això dic, no, fer teatre no surt a compte publicar-ho, però qualcú ho ha de fer, creiem, i nosaltres, pues, tenim aquest petit capritxo, no, de voler fer-ho i lluitar-ho, i si anem recuperant amb algunes ajudes de l'Institut d'Estudis Baleàrics, després pues una mica també d'autoconsum, perquè els mateixos autors i actors que surten i participen pues també ens van ajudant, i clar, són tirades curtes, etc. No? Però evidentment no ho fas, aquesta col·lecció no ho fas per negoci, ha d'estar acompanyada de pues, en aquest cas, del Teatre de Barra, que sí que mos va bé, i pues, aconsegueix un parell d'ingressos més per aquí i per allà. El que passa és que és una llàstima, perquè aquí mateix de gent del teatre, i és vera que això funciona una miqueta així, és vera que el teatre costa una mica de llegir, però costa una mica de llegir perquè tampoc ens han ensenyat gaire de camí. Vull dir, a l'escola, allà si llegies, alguns ja eren les grans figures i tal. Per exemple, Shakespeare, si tens tota una col·lecció de Shakespeare, ja està publicat la majoria de vegades, sobretot si és per escoles, sense cotacions, sense tal, que és aquests llibres d'instruccions que deia molt bé en Pep quan ha entrat, que és que, clar, llegeixes teatre i no estàs acostumat, i com deia, surt per la dreta el personatge de tal, abandona l'escena no sé qui, i després continuen amb el diàleg, i clar, la gent això es embafa o es farragós, no? Llavors, però si t'han llevat tot això, simplement és llegir diàlegs.
Alerta, que aquí tens un professor, també, eh?
Exacte, no, però és això. I si llegeixes una... El que passa és que, clar, si la gent no està acostumada, li sembla estrany, li sembla... I te quedes a mitges, però clar, i això no lleva que llegir les cadires o llegir segons que pot ser molt, molt dens i molt intens.
No, però una lectura dramatitzada, no sé, considero, si vols agrada mínimament el teatre, sempre és un luxe, perquè tens algú que llegeix molt bé, que interpreta allò que està llegint. Evidentment no hi ha tota secció d'un espectacle muntat, però és un luxe fantàstic.
Evidentment, quan tens un vehicle que millora i eleva encara una mica, mira, l'altre dia a la Peguera vaig anar a veure en José Sacristán Caminando con Machado, pues si ja Machado no ho fa malament del tot, ja si a més és en Sacristán el que tot llegeix, pues és que aplaudíem, vamos, te feien ganes pujar a abraçar-lo,
ja.
Però vale.
I tu parlaves d'algú, Javier, que ha estat, diríem, la secció, la sorpresa i la gran revelació d'aquest darrer temps en quant a escriure, editar, publicar i tenir èxit en un espectacle teatral, que és en Toni Gomila.
I està tan ocupat que no ha pogut venir als estudis d'IB3 Ràdio, però m'assembla que ja el tenim en connexió telefònica. Toni, bon vespre.
Com estàu?
Toni, has arrasat, no? Vull dir, fas una obra, ara ja la fas en italià, lo pròxim que serà de corar.
No ho sé, perquè mos ha donat tantes sorpreses que està segur. Però vaja, no només són jo, que res, tots aquests que fan microteatre i Teatre de Barra, ja he sentit en Matesant, aconseguir una entrada pel Teatre de Barra és una cosa de fer alpinisme també. Aquests sí que sé que sempre tenen petat.
I te'n recordes, Toni, que vaig intentar publicar a corar quan naixia, i que, aquest sí que hagués estat la primera publicació d'Òrbita. El vaig cridar, només crear Òrbita, el vaig cridar, dic, Toni, volem editar Corà, em diu, no, i un d'aquí de Manacó també ja la té impremta, i me'n cago en ell. I ja, va arribar, no sé, un parell de setmanes tard.
No vas tenir visió en aquell
no
moment.
No vaig tenir visió, no, no.
Home, si me va dir, jo t'editaré aquest test, li vaig dir, estàs sonat, home, estàs sonat, i me va dir en el mes de juny, i vam estrenar-se a octubre, vull dir, vaig fer, això que vam també de fer lectures, vàrem fer una lectura dins la llibreria Mont de Llibres per veure què tal responia i tot, i es, en Fausto de Mont de Llibres em va dir, ah, aquest test l'han d'editar. I jo som super fan de les lectures, tenc la teoria que mos estalviaríem moltes estrenes si fessin lectures. Sí. Perquè sí, perquè moltes vegades estan tan ficats dins el projecte i som tan subjectius, i aquesta subjectivitat fa falta perquè has de creure molt en el seu projecte, l'has de defensar molt, però de vegades mos hi fiquem tant que perdem de vista molts aspectes, i n'hi ha un que mos passa per alt, que és com arriba aquest test en el públic, i fent una lectura amb un grup de gent ja pots veure que allò com funcionarà o no. Per tant, jo som molt partidari de llegir i de compartir textos.
I com està funcionant el llibre?
El llibre ha estat un complement fantàstic a les representacions, perquè és un llibre petitó, i quan la gent surt, quan que moltes vegades diu, és que has dit moltes de coses, no, jo m'agradaria tornar a sentir allò, tornar a sentir allò altre, llavors tenen l'ocasió de poder-ho llegir, però m'estigui més bé. I sobretot, el que a mi me dona molta felicitat és que, a part de que com a reial funciona molt bé, i això, sobretot és fàcil de llegir, per exemple, pots habituar a llegir, allò de que me contin que un passadís d'un hospital, d'un padrí, un farcit de tub i sondes i coses i oxígens, hi ha un net de vora que li llegeix el text, jo això ho trob, m'acaben sent llàgrimes, és impressionant com la lectura també pot servir per compartir entre diferents generacions, i aquest gest d'anar a llegir un text en el padrí, ho trob fantàstic.
Toni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si mos pots avançar quin serà el futur èxit editorial teatral d'aquí, d'aquesta comunitat. Estàs preparant alguna cosa?
Estan preparant dues coses per la temporada que ve, i fa 15 dies vaig xerrar amb un actor i li vaig passar el test i vaig dir, m'agradaria que me diguessis si trobes que aquest test sembla que pot funcionar, i m'ho va dir, home, diu, si sabéssim quins testos funcionen i quins no, evidentment tothom faria que funcionen. Per tant, això és un risc que jo m'agradaria que el públic entengués, que com és que mos mostren això, i vol mostrar-me això perquè estem convençudíssims que allò és el millor que se van fer en aquell moment, que després funcioni o no depèn de moltíssims factors, però és evident que l'experimentació i el risc que són congènits de la nostra activitat, i sempre intentant mostrar el millor que tenim. Si serà un èxit o no, això ja els déus i els atzars ja ho diran, però que no sigui per manca de feina per part nostra.
Moltes gràcies.
Gràcies, Toni, per
fins una altra, que vagi bé.
Gràcies. Adéu. Idò, m'agradaria demanar-vos a tots un poc, perquè clar, els darrers anys s'ha viscut sens dubte una reactivació de la producció, en bona part protagonitzada per iniciatives, com comentàvem ara, no?, de petit format, Javier, i noves maneres també de finançament, i que el públic ha acollit més o menys amb els braços oberts. Això sí, forçada per una situació de crisi econòmica que ha colpejat els sectors culturals amb força, crec que això és innegable, però viu el teatre, enmig de tot aquest context, un moment dolç a les Illes?
Des de quina perspectiva s'ha de respondre això?
Hauria de distingir si parlem de nivell creatiu o si parlem de nivell professional.
Poden parlar de les dues.
Jo, si me deixes d'una cosa, perquè me tiraré una pedra damunt el meu terrat, però és així, producte de la necessitat, de la crisi, tot, ara s'utilitza una cosa que no hauria de ser així. Clar, ara mateix, jo, com a empresari en aquest cas, no podria fer d'una altra manera, però no pot ser així. Nosaltres al Teatre de Barra ho fèiem, diguem, que cobren a posteriori. Jo estic fent treballar tota la gent que treballa amb nosaltres sense cobrar, fins que després mostren, i quan més agradem més podran cobrar, però això no és manera, perquè tu no li dius a un picapedrer, vine, me vas fent la casa i en el final si queda més o manco bé ja veurem el que tenim per aquí per pagar-te. Vindrien pocs de picapedrers i els actors venen tots. Això hauria de millorar i canviar, òbviament.
I això demostra que els actors tenen, i els autors i els directors tenen moltes ganes de fer feina i de fer teatre.
Perquè ningú no fa teatre si no és vocacional, òbviament, també va per aquí, però és igual, però no podem confondre que si tens una professió nascuda de la vocació, no per això has de tenir manco drets o manco... Per tant, el que vull dir és que la fórmula ha funcionat, i les fórmules han nascut ara per qualque motiu i perquè la situació i la conjuntura ho exigia, quasi, però aquesta no hauria de ser la fórmula per sempre. Hauríem de tornar a reivindicar bueno, i a més agafar d'allà on se va deixar fa 5 anys, a lo millor ja i tal, de tornar a parlar pues, de sous dignes, de gent assegurada i de més, perquè això és una professió com la d'un metge o la d'un picapedrer. El que passa és que se diu teatre i pujan a escena i fan passar-se bé la gent, i això de vegades sembla que li lleva mèrit professional, mèrit vull dir laboral, no professional.
I a nivell creatiu, Josep Ramon?
A nivell creatiu, indiscutiblement, precisament perquè ens hem vist forçats a sortir en esquerrer, d'alguna manera, a fer totes aquestes coses. Curiosament, el que ha provocat ha estat una gran confiança en l'escriptura actual. És a dir, fa 15 anys o 20 anys era molt difícil veure estrenes d'actors vius, i ara, en canvi, resulta bastant més habitual. I és perquè, com que hem vist que els autors estrenen i funciona, ja s'ha perdut aquesta por o aquesta desconfiança cap a els autors vius. Però la part negativa és aquesta. És a dir, i a mi el que me preocupa és que potser no sé si és culpa nostra perquè no ho comuniquem bé, però clar, la gent veu el teatre de barra estable, i aquesta gent deu cobrar una d'operada, està forrada. No és ben bé així. I a més, el fet de... Clar, per aventura venim d'una època on les empreses, les companyies demanaven com a molta seguretat en el sentit que s'actuava caché i tot això, i ara jo entenc que és positiu que s'hagi anat cap a una situació on les empreses facin més d'empreses i assumes quins riscos, però una cosa és assumir riscos i una altra cosa és que el treballador quedi en pilotes, que és sí. El que està passant ara. Clar, ara se dona la paradoxa que, primer, teatres institucionals, teatres de titularitat pública, on tothom cobra excepte sector. És a dir, cobra la dona de Fenet, cobra l'electricista, cobra tothom que fa feina allà, però en canvi sector...
Si hi ha taquilla social,
si cobra, cobra si
la
taquilla. Quan se base allò que fa que vagi gent en el teatre són els creadors, precisament, i són els que no tenen assegurat. I que això, a més, les institucions presumesquin d'això, com està passant, que algunes institucions presumesquin d'això, menys si això ho farien, per exemple, en els poliesportius municipals. És a dir... perquè en els teatres ens estan dient això, massa feim que vos deixem els teatres, ara la resta ja és cosa vostra, omplir-los i guanyar dobbes. Imagineu-vos que els monitors
de spinning
o d'activitats esportives dels teatres municipals nacen a taquilla i no l'Ajuntament no els ha contractat, sinó que també els ha cedit l'instal·lació perquè ells com a empresa arriscassin allà. No s'entendria.
També és diferent perquè els monitors de spinning amb 10 alumnes se fan el jornal. Però en altres, no mos basta 10 alumnes, perquè pintura som 10 que feim la feina. Vull dir que, en el final, això que deies de que les empreses s'animen més a arriscar-se, sí, en part sí, el que passa és que aquí qui s'arrisca de veritat són els actors, els directors i els autors. O sigui, aquí els creadors en general som els que mos tiram més de la moto, i que té que veure amb aquesta cosa que dèiem del moment creatiu en auge, que coincideix, i no per casualitat, amb un moment en què a Mallorca no només autors teatrals, que hem xerrat que n'hi ha per un tu, sinó que també actors a l'Escola Superior d'Art Dramàtic enguany està a la vuitena generació. O sigui, és que acabaran enguany són els vuitens. Això significa que cada any han sortit una quinzena d'actors llicenciats d'allà. Multiplicau 15 per 8 i veureu la quantitat d'actors nous, diguem-ne,
amb ganes de fer coses,
clar, que hi ha. I que clar, evidentment és pràcticament impossible que tanta gent no se posi a fer coses, no lluiti per fer coses i a la vegada no faci en el fons una cosa que té que veure amb això que deia en Javier, de ha arribat el moment de dir basta unes condicions, sí, però és que sent tants arriba a ser difícil, que no n'hi hagi un que digui, bueno, vale, jo és igual, sense condicions laborals també ho faig,
i
aquí ja se lluita un poc.
No vol dir que se mos acabés estant sense saludar una persona que fa una estoneta que mos escolta per telèfon. És algú que també volien convidar avui perquè està a punt de posar-se en marxa aquesta vuitena fira d'espectacles literaris que se celebra a Móra d'Ebre. Alguns els hi sonarà de per aquí.
Que també hi participaran.
Estan parlant de Literàrum. És una fira que dirigeix la persona que ens està escoltant, que és Albert Pujol, el director de Literàrum. Bon vespre.
Hola, bones tardes a tots.
Quina diferència hi ha, Albert, entre un espectacle literari i una obra de teatre?
Bé, d'entrada el que nosaltres sempre vam pretendre i que crec que a poc a poc ho estem certament visualitzant és el fet de que la companyia agafa el text íntegre, evidentment adaptant-lo a escena, però és el text íntegre literari, no? No és excessivament la creació teatral, i no és perquè no vulguem fomentar la creació teatral, diguem, de base, sinó que ja hi ha una fira que és Tàrrega, on fa tota aquesta gran feina des de fa molt temps, i nosaltres en certa manera ens volíem especialitzar i alhora volíem recolzar en aquests creadors que agafen la literatura en llengua catalana i la posen al dalt de l'escenari perquè la gent la pugui gaudir des d'una altra perspectiva. Sempre diem que Literàrum garanteix als seus espectadors una altra manera d'introduir la literatura, una altra manera, no només la clàssica de llegir un llibre, sinó de poder veure-lo dalt d'un escenari amb diversos formats.
Albert, repassant la llista d'espectacles, veiem que molts d'ells es basen en poesia. Vinyoli, Carné, Martí Pol, Antoni Canyella, Son Rosselló, Porcel... És casualitat, la poesia s'adapta bé a l'hora de ser duit a l'escenari?
A nosaltres ens ha agradat molt, i això vol dir que els creadors, que al final són els que agafen la poesia i la posen dalt de l'escena, perquè són uns professionals d'això, ho fan molt bé. Nosaltres hem tingut més de 120 inscripcions, ja és el 8è any consecutiu que superem el centenar d'inscrits. Per a nosaltres això no és res més que demostrar clarament, i així ho fem a través de la institució de les Lletres Catalanes, en el cas nostre la Generalitat de Catalunya, la gran creació que existeix a partir de la literatura catalana. I evidentment la poesia sempre ha sigut una font d'inspiració dels artistes, i en l'actualitat no deixa de ser-ho. Encantadíssims, i a més, com vaig dir abans, una altra manera més d'apropar la literatura a la gent, perquè a vegades això de comprar literatura i poesia en concret costa un pèl, però si els podem introduir a través d'un espectacle perquè després comprin els llibres, per a nosaltres és el gran objectiu que ens plantegem, no?
I Albert, hi ha una bona representació balear en aquesta fira, hi participa un espectacle basat en Ramon Llull, Fantàsticos, de Teatre del Mar, un altre de la Ribera Elèctrica, basat en la poesia d'Antonina Canyelles, i un tercer dirigit per Josep Ramon Sardà, que tenim amb nosaltres avui vespre i que ens agrada especialment, ja que es tracta d'Imitació del Foc, de Bartomeu Rosselló Porcel, qui dona nom en aquest programa. Com hem d'interpretar aquesta participació, aquesta representació balear?
Bé, jo sempre dic que nosaltres no fem quotes, Tenim espectacles tant de les Illes com evidentment del Principat i del País Valencià, i que sempre mirem és la qualitat, i enguany hem tingut la gran sort de tindre, jo crec que uns espectacles que s'han adaptat molt bé també a la idea que volíem i als espais que tenim previstos per a fer espectacles a Literàrum. Segurament n'hi ha molts altres que també són molt bons, però sempre intentem que Literàrum tingui un ventall perquè el programador i també l'espectador vegi varietat, no vegi no només teatre, sinó que vegi també música, vegi dansa, vegi espectacle de carrer, i també n'hi hagi tant per a canalla com per a adults, no? I també jo crec que hi ha un segon aspecte que va ser molt important, que és que vaig tindre la sort de poder assistir a la primera mostra de teatre que es va fer a Mallorca el mes de setembre passat. Allí vaig tindre la sort també de conèixer molta gent, i sobretot vam tindre la sort de que Literàrum fos conegut per molta gent que va assistir durant aquells dies, i altra gent que a través de les xarxes socials, a través dels correus electrònics, ha conegut el nostre projecte, el vam poder explicar en persona, i estic segur que això va influir que durant el mes de novembre i desembre, que obrim el període d'inscripció, hi hagués molta gent que presentés els seus projectes. També diem que fem una bossa. Al final, cada any hem tenint un munt d'espectacles dels quals alguns poden vindre a Literàrum. No vol dir que els que s'han inscrit en guany no puguin vindre mai més, ni molt menys. Nosaltres estem fent una gran base de dades de tota aquesta creació literària que es fa dels últims 10 anys, i això que pretén no és res més que anar a això, no? A donar oportunitats. I en guany, jo especialment content, perquè en Josep Ramon Sardà ja el conec i fa molts anys que coneix el nostre projecte, però també especialment content perquè aquí al Principat cada vegada més s'ha pogut conèixer la gent que està fent molt bona feina a les Illes i que sobretot agafa la literatura com a base, no?
Molt bé, Albert Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort en Literàrum.
Gràcies a vosaltres, i bueno, aquells que pugueu vindre, us esperem a Literàrum.
Ens escaparem.
Ho intentarem.
Gràcies, Albert. Adéu. Hem d'acabar ja aquest espai. No m'agradaria acabar sense recordar les lectures dramatitzades que queden, que ens han servit d'excusa per començar aquest espai i ens haurien de servir per anar-les a veure. Es poden recordar quines són les representacions que queden pendents?
Sí, aquest mateix divendres, com ha llegit en Joan i a les cadires d'Eugène Ionesco. Després, 15 dies més tard, que coincideix amb dia 5 de juny, les Troianes, de Jean-Paul Sartre, i acaba el cicle dia de 9, en Cruma, de Manuel de Pedrolo, que és l'aportació catalana del cicle.
Molt bé. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui. Ha estat un plaer parlar de teatre.
Joan Fullana.
Representat i de totes les maneres possibles.
Joan Fullana, Joan Tomàs Martínez, Josep Ramon Cerdà i Javier Ramatesant. Moltes gràcies a tots per ser avui aquí, a Flames a la Fosca. Bon vespre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 d'encenit.
Sí.
Llavors és a les 11.
Uh-huh.
I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant, em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
Una setmana més arribem al moment de parlar de cinema i literatura en col·laboració amb Cine Ciutat. Carlos Fernández, bon vespre.
Hola, bona notícia.
Avui ens portes una producció gallega rodada en gallec i estrenada a Galícia l'octubre del 2014 i que actualment es pot veure a Cine Ciutat. Parlam de A Esmorga, basada en la novel·la més famosa d'Eduardo Blanco Amor, escrita el 1959 i dirigida per Ignacio Vilar.
Sí, bueno, y hemos elegido un poco esta novela pues para celebrar un poco el Día de las Letras Gallegas, que fue el domingo pasado, y bueno, aprovechando que la teníamos en cartelera, pues creo que era un buen momento para rescatarla y aprovechar un poco hablar de ella y del éxito que ha tenido en Galicia y que ha propiciado que se acabe estrenando en el resto de España.
Contanos una mica de qué va esta película.
Bueno, realmente es la historia de una fiesta, una esmorga, que es uh-huh. lo que viene siendo la parranda, la fiesta que son tres amigos. Y bueno, es una fiesta que ya desde el principio ves que no va a acabar bien porque tiene como una historia, empieza con una historia de la noche anterior que viene arrastrando y bueno, es toda la... todo lo que es el día completo, 24 horas de estos amigos, pues por
tabernas, por boscos, ¿no?
Puticlubs, la policía que les persigue, y bueno, es un retrato de lo que era la España rural de los años de posguerra, ¿no? En este caso en Ourense, y bueno, básicamente es un poco el... A ver, la idea de la película y de la novela es que todo, o sea, toda la historia que se nos está contando es a través de un relato, en el caso de la película es en el relato de Cibrán, en el caso de la novela pues son distintos relatos que se recogen de gente, testigos que han visto lo que ha pasado y que intentan recomponer lo que ha sido ese día, ¿no?
Vendría como un resaco en Las Vegas, ¿eh? Però ha sí. passat per els sedats de Galícia i dramàtic.
Sí.
I te fa molt d'anys.
Sí, muchos años.
Ho deies, no? Són aquests tres amics, Tibran, Bocas i Mil Homes, que emprenen un camí sense retorn i que només poden córrer endavant, no? Després d'un desastre ve un altre i cap a un dramàtic final en què el franquisme sempre apareix de fons. Tu comentaves aquesta esmorga relatada per un dels protagonistes, Tibran, el més condret, però de caràcter depressiu. L'escoltam, si voleu.
No, senyora. No fui així com està ni ese papel que l'era. Que els papers se tenen en compte del que li ponen en riba. Aunque tampoco fui moito que entendín. É que o señor volía moito no ler. E a mar diso, por aí que non estamos afeitos a ouvir ler en castelán. Non falamos. E cando un que non sexa señorito se bota a falalo, decímoslle que fala castrapo. Pero con todo, non foi así que pasou. Anque o diga a Guarda Civil, a tía Esquilache ou a Asunción Cordia, con permiso da súa cara. Nin as cousas que comenzaron, nin as que viñeron depois, nin o remate. Ninguén sabe nada porque ninguén nada viu. E se viron, non repararon. Que unha cousa bebe, e outra repararé.
Bueno, pues esta es la confesión de Cibrán, y bueno, en ella vemos un poco una de las características que tiene la novela, y es que es una novela escrita en gallego, y el personaje del juez o del escribano que va recogiendo todos esos textos, nunca se le oye, o sea, nunca se le oye, bueno, se lee su
no hace
su
parte, de narrador.
Exacto, no hace de narrador. Y bueno, una de las teorías que hay de los que han estudiado la novela y tal, es que esta parte no se recoge porque, bueno, en época franquista, todas estas personas que estaban en el poder y tal, pues solo hablaban castellano, y el escritor no quería que fuese una novela bilingüe. Y entonces, creo que se recoge muy bien en la película, que en una frase que dice: no he entendido mucho de lo que me están leyendo, porque en este pueblo no se habla castellano y nosotros no lo entendemos, ¿no? Y bueno, luego vemos por otra parte cómo Cibrán, de lo que le han leído, de los testimonios que le han leído, él intenta desmentirlo o aportar su parte, ¿no? Entonces no sabemos, nunca sabremos cuál es la verdad, porque solo tenemos su visión, que es la que nos van contando durante toda la película, y lo que él va desmintiendo, pero no, nunca sabremos si eso que nos está desmintiendo realmente fue así o no.
A més, també podem veure, no?, com al llarg de la pel·lícula es cuiden les expressions, la manera de parlar, l'ambientació, no?, es crea com tot un conjunt, no?, que com t'envolta durant tota la pel·lícula.
Sí, creo que una de las partes, o sea, de lo que más conseguido está la película es todo la recreación que se hace de la época, ¿no? Tanto, pues eso, los distintos personajes, el habla de los distintos personajes, de las distintas, escalas de la sociedad, de los personajes que van pasando, pues tenemos eso, distintos tipos de la forma de hablar, distintas formas de expresarse y tal, y creo que eso es uno de los aciertos de la película, y es de lo que más se ha valorado el hecho de que, además de ser una adaptación muy fiel a la novela, que recoge todo eso y no se queda pues antiguo, ¿no?, que podría.
Perquè hi havia hagut altres adaptacions d'aquesta novel·la.
Sí, hay una adaptación de 1977 de Gonzalo Suárez, que además justamente el guionista de esa adaptación es el propio Eduardo Blanco, y bueno, está José Sacristán, y en ese caso, por ejemplo, en la anterior adaptación, sí que tenemos el papel de escribiente, de juez, que lo hace Fernando Fernán Gómez, y que bueno, que en este caso, pues si vemos cuál es más fiel a la novela, en este caso, pues la nueva es más fiel porque ese personaje realmente no debería aparecer, ¿no?
En aquell cas, la pel·lícula es deia La Parranda, així va traduir a Esmorga el castellà el mateix autor, i en aquest total, en aquest tall de veu que escoltarem ara, podem saber per què es deia La Parranda.
Cona que vos pariu! Quítame l'home, sabe? Ainda vos dura Esmorga?
Ainda nos quedan moitos vasos que mover.
Pois vai para dous días que vos deixei na temar do narizán, eh?
Por ti ten falta, castizo. Por que te fuches dixéndome que este panar?
É que amiguei coa rachade, hai que cumplir.
Non mallonabo, o castizo. Fíxose calcado e formal.
Non me rillen os collóns, mil homens.
O miño da rachada di que non bebe miño. E debaixo da alta barra le foxe arroz contigo. O miño da rachada di que non bebe miño. E debaixo da alta barra le vale.
¿Pasarse bien o pasan bien?
Sí, además esta es la escena en que se reúnen los tres. Dos de ellos ya van de fiesta de la noche anterior, y el otro pobre hombre, Cibrán, solo quiere ir a trabajar y no le deja, ¿no? Entonces,
pero también te dedica al convencen fácil, ¿no?
Sí, o sea,
vol anar a fer feina, pero se alloca. Sí. Bé, venga.
Además le convencen con una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque se pone a llover y no te dijeron que el tipo de Madrid, cuando empieza a llover, os echa para casa, y es como, pero si estáis en Galicia, trabajaréis poco, ¿no?
Aquesta pluja intermitente es dona durant gairebé toda la película, igual que el alcohol, ¿no?
Yo creo, sí,
que
son como... además es muy curioso, estuve leyendo una entrevista con el director y bueno, daba como gracias al tiempo, porque se dieron las circunstancias de que durante el rodaje de la película hubo como 7 ciclogénesis explosivas en Galicia, y eran como, vamos a rodar, y todo está lloviendo, nos viene perfecto. Y era muy gracioso. Como lo explicaba, ¿no? Sí. Y bueno, bueno, como curiosidades también explicaba lo del el hecho de utilizar a... Ay, ahora se me ha ido el nombre. A Carra Elejalde. Uh-huh. Claro, todo el mundo tenemos la idea de Carra Elejalde como vasco, tal. Y cuando se le propuso hacer el papel, el Carra Elejalde le dijo, pero que yo de gallego no entiendo nada. Y el director, no, sí, lo vas a hacer muy bien. Y la verdad que la elección de todo el reparto a mí me parece un acierto, tanto como Miguel de Lira, que estuvo en Gente Corriente y fue como el descubrimiento, estuvo nominado al Goya y todo. Y creo que, bueno, además de la ambientación, eso, los actores son otro de los valores de lo que és la pel·lícula, no?
Possiblement aquí la llàstima és que moltes vegades, com que som el cinema que no coneixem molt i a més ve d'una comunitat com és Galícia,
sí, i d'una novel·la que tampoc no coneixem i d'una autor que tampoc coneixem,
potser moltes vegades passa desapercebut, no?
Sí, a ver, es una película que ya te digo bueno, en Galicia fue un boom. Fue la película por copia que más recaudó en la semana de estreno, que era venciendo a Fast and Furious, bueno, cosas de estas,
sí.
Una burrada, y fue lo que luego llevó a que la distribuidora decidiese extenderla al resto de España, así que es verdad que, bueno, eso les ha dado el paso para que se pueda ver fuera de España, pero sí que es verdad que es más complicada.
Jo us he de dir que tenc una amiga gallega i li vaig dir que me feia ganes anar a veure aquesta pel·lícula, i em va dir, ostres, el llibre és genial, i me'l va recomanar. Vull dir que Galícia jo crec que és una obra més extensa, no?
Sí, bueno, esta tarde estaba buscando un poco de información, además de, para buscar un hasta dónde llegaba la novela, y bueno, he leído que en el 2009 se hizo como una cicloturista por los bares por donde iban los...
Ourense, ¿no?
Sí, en Ourense, por donde van los protagonistas, claro. Recorriendo los bares donde paran y leyendo en cada bar
la historia.
La parte del libro que toca, ¿no? Y es como... Pues es muy guay, hasta el punto de dónde llega la novela, ¿no? En Galicia.
Idò, ens quedem amb aquesta pel·lícula. ¿Es Morga, la recomanem, Carlos?
Sí, yo la recomiendo mucho, y aprovechar que está en Cine Ciutat
y ¿no?
ir corriendo a verla.
Molt bé.
Idò, Carlos Fernández de Cine Ciutat, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Adéu.
De dilluns a divendres.
Lloros, huesquipollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'acotaran pinces. I això, a Eivissa, no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito,
no. La trituradora de l'actualitat.
Home, que saps, el fill?
Sí.
Que fa feina, que no és catastro.
TV3 Ràdio.
I que si que això te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxa se va recudar.
Eleccions autonòmiques i municipals 2015. Diumenge, IB3 Ràdio t'ofereix la informació més completa de la jornada electoral. Cada hora, els butlletins informatius al minut a minut de les votacions. I quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre, la ràdio autonòmica t'explicarà com queda la composició del Parlament, els Consells Insulars i els municipis de les Illes Balears. Amb connexions amb les seus dels partits polítics, les reaccions dels protagonistes, la interpretació de les dades amb analistes destacats i l'actualització constant de l'escrutini. Sigues el primer en conèixer el nou escenari polític amb IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Una setmana més obrim el cercle poètic, avui amb Rosa Planes, que va ser raptada per Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol. Rosa Planes, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Si no m'equivoc, avui ens vols parlar de l'obra d'un mallorquí il·lustre i del qual ja n'hem parlat en diverses ocasions al programa, Ramon Llull.
Sí.
A més, Rosa Planes tria Ramon Llull, un autor que coneix bé i que ella mateixa ha defensat en algunes entrevistes que no s'han de tenir prejudicis a l'hora d'afrontar la seva obra. Perquè fa por llegir Ramon Llull?
Fa por i sobretot fa també molta goda de fer-lo a la nostra mesura. Mm. Això, clar, és molt tentador i a vegades provoca que se desfiguri.
Què és el que més t'agrada de Ramon Llull, Rosa?
No, el que més m'agrada és la seva modernitat, la seva capacitat de ser actual, malgrat tots els segles que han passat, i tots els autors, i tot el que s'ha escrit, i tot el que s'ha fet, encara resulta original i resulta modern.
I com ho fa? Perquè això és la clau de l'èxit. A tot escriptor, com una Rosa Planes, que també ha tingut èxit amb algunes de les seves obres, li agradaria sobre el secret de l'èxit. Què és el que fa que, estem parlant d'un autor medieval, un autor que escriu amb un català antic, un autor que tracta de coses complexes i de vegades difícils.
I que
difícils.
Dia d'avui, no? Encara digui, estan parlant que és actual.
Sí, com ho fa?
Sí, bé, jo la paraula èxit, veus, no l'aplicaria en Ramon Llull perquè no és una paraula que li escaigui. Ara bé, el que sí li escauria és que és un autor que encara que no tingui un seguiment popular, perquè no l'ha tingut mai, sí que és vera que quan ha interessat a un nucli de persones que l'han defensat i que han mantingut viva una tradició fins al dia d'avui. Què és el que el fa modern i què és el que el fa un escriptor d'èxit, així com ho has dit tu i com ho podem interpretar des d'aquest punt de vista? I d'una sèrie de coses. Quina? Primera, que és un home molt honest a l'hora d'explicar-se a ell mateix. És un autor que, tot i ser medieval, no té empatx en descriure algunes situacions existencials que són molt modernes, com per exemple que no l'entenen, que no és ben rebut, que a vegades se'n riuen d'ell, que és un juglar d'amor. Ell s'aplica a ell mateix una sèrie d'imatges que tu, si ets un poeta o si ets una persona imaginativa o simplement si ets una persona que te sents anímicament en el seu nivell, el pots molt bé identificar, i el pot molt bé fer-te el teu. Això seria una de les claus que el fan actual. Uh-huh. Una altra cosa, que té una capacitat de fer uns desafiaments intel·lectuals a tots els nivells, que ara seria molt llarg d'explicar, però saps quan tu fas un sudoku o quan tu fas un mots encreuats que dius quina és la solució? En Ramon te proposa problemes o qüestions que tu fan que te demanis quina és la solució, no? I això també el fan molt modern.
Rosa, i tu com llegeixes Ramon Llull? Perquè no m'imagino a Rosa abans de dormir ajaguda en el llit llegint Ramon Llull. No sé si això requereix una feina com a més d'estudi, no ho sé.
Evidentment no se pot, no perquè m'adormiria a la tercera línia, me cauria el totxo d'en Ramon Llull de Montescat. Evidentment que no és la posició més adequada llegir-lo dins el llit. Ara bé, llegir-lo davall un arbre, com ell proposa moltes de les seves obres que comencen, estava jo al mig davall un arbre preciós, davall una font, això sí que, veus, és més apropiat, o damunt una taula. Uh-huh. O senzillament, a vegades, perquè com que tu saps que en Ramon Llull té molt de registres, no només té registre intel·lectual, sinó que té registre poètic, uh-huh. té el registre narratiu, vull dir que també pots llegir a Ramon Llull que te vagi bé en el moment en què tu te vagi bé, no? Uh-huh. Amb això sí que té moltes possibilitats.
Uh-huh. Rosa, l'any passat es publicava el teu llibre Ramon Llull i l'alquímia, un estudi sobre les obres i escrits esotèrics i de caràcter alquímic inspirats en elements de l'imaginari lulià que tradicionalment se li han atribuït. Com és que li dedicaràs un llibre als escrits als químics que se li han atribuït justament a Llull?
Bé, és un tema que en Llull, clar, sempre ha tingut, diríem, una sèrie d'elements que l'han parasitat, en el bon sentit de la paraula, perquè no, això no vol dir que sigui tradició negativa o que una tradició que haguem de descartar, però sí que és vera que sempre ha tingut una sèrie de satèl·lits, un d'ells l'alquímia, que són molt curiosos i que han donat una literatura molt interessant des del meu punt de vista i molt poètica, perquè utilitza molt de símbols, i en Ramon Llull, en la seva concepció de l'art, que és un sistema molt complex, però també al mateix temps molt gràfic i molt visual, ha estat aplicat aquest art en els llibres alquímics. I això ha donat aquesta quantitat d'obres que no són d'ell, però que sí que se li han atribuït.
Si haguessis de recomanar a algú, Rosa, que s'iniciés en el món de Ramon Llull, per quin llibre suggeriries que començàs?
Bé, jo, un llibre que a mi sempre m'ha agradat molt, el que passa que, ja dic, llegint Ramon Llull requereix una sèrie de coses. Una d'elles és tenir una miqueta de paciència, i avui a la vida moderna en tenim molt poca. Però
tenim molta pressa, Rosa.
Sempre correm i sempre ho volem entendre tot a la primera, i això no és una bona posició per entrar amb en Ramon Llull. Però si un té una miqueta de paciència i no té aquesta nerviositat moderna, jo li recomanaria el Fèlix o el Llibre de Meravelles, i obrir-lo com una enciclopèdia. No importa, vull dir, perquè és un llibre que té una certa autonomia dintre de l'estructura, i tu el pots obrir i mira, ara me parla de cel, ara me parla de Samo, ara me parla de la naturalesa. El pots agafar una mica sense tenir que llegir-lo amb un ordre, diríem, que seguit, no?
I sense fer d'aquest llibre un llibre de tauleta de nit, no?
Home, la tauleta de nit podeu tenir proverbis, els proverbis, o podeu tenir el llibre de Miqui Amat i llegir una o dos, o tenir el llibre de contemplació i llegir una reflexió per cada dia. En aquest sentit, no vulguis llegir massa més, perquè si no ja t'he dit que t'adormiràs, però si tu vols tenir una lectura diària de Ramon Llull, és possible, jo la tinc. Vull dir, és un dels meus autors que
de
sempre
llegeix, no?
Sí, exacte, que sempre el llegeix i puc tornar-lo a llegir.
I Rosa, tu saps que en aquest cercle poètic sempre demanam a la persona convidada que repti algú altre a parlar-nos i a participar al programa. A qui reptaries tu?
Mira, jo reptaria en Antònia Vicenç.
Molt bé, una altra dona, mos encanta.
Que és una gran poeta que s'està demostrant ara darrerament, i vaja, jo la reptaria.
Molt bé, i de ret queda llançat.
La convidarem a venir a Flames de la Fosca.
Moltes gràcies, Rosa.
Molt bé. De res a vosaltres.
Gràcies.
Rosa Planes ens ha acompanyat avui responent al repte que li plantejava en Biel de la Santíssima Trinitat Sant Pol. La va convidar a participar, ens ha parlat de Ramon Llull, i ara veurem si en Antònia Vicenç accepta el repte.
I un dimarts més arribam al final del nostre programa. T'he de dir que sempre se'm fa curt aquest programa.
Ja, és que no dura molt.
Jude, perquè és molt intens i ens ho passem
això
tan
també,
bé.
Això també, i a més han tingut un convidat de luxe, han descobert moltes coses del teatre, ens han entrat moltíssimes ganes d'anar a lectures dramatitzades, en definitiva, ens ho han passat
superbé. I anirem, segur.
Home, clar que sí, convidem a tothom que hi vagi. I també que la setmana que ve tornin a Flames a la Fosca, cada dimarts a les 11 de la nit a IB3 Ràdio.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Don't let the shadows hold back the dawn. Cold city lights glowing, the traffic of life is flowing. Out over the rivers and on to dawn. Downtown where there's music, going where voices fill the air. Maybe there's someone waiting for me with a smile.